Ara Mael, directora de la Biblioteca de Mirasol, Marta Pessarrodona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui quatre llibres amb protagonistes femenines, totes
sí.
Elles.
Sí, sí, exacte.
També hi trobarem algun home, però l'apartat femení seria avui protagonista i també la violència en algunes d'elles.
Sí, en algun dels contes que porto, violència no sempre ha de ser violència física, però sí que hi ha una mica de violència psicològica. I per què he portat els llibres? Doncs aprofitant que el dia 25 és el Dia Internacional contra la Violència Masclista. I per tractar una miqueta amb els nens aquest tema, doncs què millor que fer-ho amb llibres i contes, no? Doncs per això.
Comencem, com sempre, de manera ordenada, comencem pels llibres que ens recomanes a partir d'una edat més jove, 4-5 anys. Aquí ja podrien estar llegint, per introduir-nos en aquest món, Artur i Clementina, d'Adela Turín.
Sí, jo recomano que sempre en aquest conte estigui present un adult, perquè la història és una metàfora, ara us explicaré, i el nen segurament no entén aquesta metàfora, el que entén és la història, veu a les dues tortugues que passen unes certes aventures, però no entenen la metàfora que hi ha darrere. Llavors la figura de l'adult al costat del nen per mi és imprescindible en aquest cas. Us explico de què va una miqueta. Són dues tortugues, l'Artur i la Clementina, que es coneixen i s'enamoren bojament i decideixen que aquella mateixa tarda doncs, es casaran. I així ho fan, es casen i són molt feliços, no? La Clementina està enamoradíssima perduda, però el primer dia...
Ara tot molt ràpid, eh?
Molt ràpid. Bueno, mira, allò de que les tortugues són lentes, doncs en qüestió de casaments i amor, doncs no, són molt ràpides. Bueno, total, que l'Artur el primer dia, després de casar-se, decideix que serà ell qui anirà a buscar el dinar, al menjar, que anirà a treballar i portarà diners a casa, i que la Clementina doncs, estarà a casa buscant alguna feina a fer.
És a dir, que fan un pla de vida, diguem.
Bueno, el fa l'Artur, no parlem en plural perquè la Clementina s'ho troba tot fet en aquest cas.
Que aquí vindrà el problema.
Exacte. La Clementina, doncs, bueno, com està tan enamorada, diu que perfecte, que li sembla bé, però el primer dia que es troba sola a casa veu que s'avorreix moltíssim i que ella té un munt de projectes i de plans a fer i que no pot fer-ho des de casa. Llavors, quan arriba l'Artur el primer dia, li explica que s'ha avorrit molt i que ella vol fer moltes coses. Per començar, vol tocar la flauta perquè li encanta la música. L'Artur, una mica sorprès, li diu, mira, si t'has avorrit és perquè ets molt ximpleta, hi ha moltes coses a fer i com ets ximpleta no pots tocar la flauta perquè no sabràs res de música. Farem una cosa, jo et regalo un disc, et regalo una gramola i no cal que vagis a aprendre música ni vagis a aprendre res. I així cada dia la Clementina troba una nova il·lusió, un nou projecte i l'Artur doncs li fa oblidar aquest projecte regalant-li coses materials, objectes, que a poc la Clementina anirà posant a les seves esquenes i anirà fent un pis tan gran sobre la seva closca que finalment gairebé l'aixafa.
Aquí la Clementina algun dia, Anna, haurà de dir prou.
Exacte, exacte. Bueno, i gràcies que se n'adona. Un dia passejant decideix que aquella closca li pesa molt, que per passejar necessita marxar d'aquella closca. Deixa la closca a la vora del riu i comença a passejar per la natura. Llavors veu que tota la natura és genial, que li encanta passejar i que tot el que veu li agrada molt i que potser no li agrada la vida que està portant. Un dia la Clementina decideix que la closca la deixa per sempre i quan arriba l'Artur de treballar i troba la closca buida, encara no entén per què ha marxat la Clementina. Aquí acaba el conte, amb l'Artur completament desubicat, sense entendre res, i la Clementina segurament doncs, passant per la vida fent els projectes i les il·lusions que havia somiat sempre.
Potser és bo que acabi aquí, el conte.
Exacte,
Anna,
exacte.
En aquest punt.
Sí. Jo penso que sí, és la millor forma d'acabar el conte.
Perquè ja sabem quina història vindria després,
sí.
Quina probable història.
Sí.
I per 4-5 anys és bo doncs, que acabi aquí i reflexionem en el punt en què s'ha trobat l'Artur, que, com tu bé dius, no s'espera res, no acaba d'entendre què és el que ha passat, però ara haurà de reflexionar.
Exacte. I aquí és el moment en què pares o adults i nens doncs, han de començar un diàleg. Després del conte ve les explicacions i ve el diàleg i l'explicació de que, bé, tots som iguals, les noies també tenen il·lusions, tenen projectes i el desenvolupament personal és molt important. No per estar en parella s'ha d'anul·lar una de les dues parts. És aquí on comença el diàleg.
Història, doncs, a través de dues tortugues, l'Artur i la Clementina, un llibre com molts dels que ens porta l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona, que recomana la seva lectura al costat d'un adult, per bé que 4 o 5 anys ja puguin agafar-lo, un adult al costat. Anna, il·lustracions?
Sí, moltíssimes.
Si no, a aquesta edat lletra ha de costar.
Sí, exacte. A més, és un format conte una mica gran, molts dibuixos, moltes il·lustracions, i l'edició que porto jo, perquè han fet moltes edicions a diferents editorials, en aquest cas porto la de Lumens, és unes pàgines bastant gruixudetes i es poden gaudir molt les il·lustracions, no són il·lustracions satinades, és realment, la il·lustració és molt bonica.
Tenim el llibre ara aquí, de fet, dins l'estudi.
Sí.
Ja no en queden, no?, molts d'aquests, Anna? Aquest estil de llibre, com dèiem ara, amb aquest tipus de pàgina, a més és pàgina gruixuda.
És pàgina gruixudeta i, bueno, cada vegada doncs, hi ha potser menys per abaratir costos, és clar, però aquest és de fa uns anys, perquè aquesta primera edició va sortir al 1976 i s'ha tornat a reeditar
Però tu conserves...
Moltes vegades. Conservem
l'original.
L'original, sí, la que s'ha conservat com la primera edició. Sí.
Abaratir costos, Anna, i de fet ara veiem a la gent ja amb les pantalles, eh?
Sí, també, també.
Al tren i a tot arreu.
També.
D'on surt aquesta nena? Aquesta pregunta dona títol a un altre llibre que també a partir d'una edat de 5-6 anys es podria llegir ja. És un llibre de Thierry Lenin. Què ens explica sota aquesta pregunta del títol d'on surt aquesta nena, Thierry?
Doncs una història molt divertida, però que també és una mica metafòrica. Com us he dit, tots els llibres van una mica relacionats amb el tema. En aquest cas és molt divertit. És una història per parlar del trencament d'estereotips entre nens i nenes, què ha de fer un nen, què ha de fer una nena, però ho expliquen d'una manera molt, molt divertida. Us explico una miqueta. En Max és un nen que té molt clar que els nens són molt més forts perquè tenen penis i les nenes, doncs com no en tenen, són molt fluixes, no guanyen mai i sempre fan floretes i núvols als seus dibuixos. Però què passa quan arriba la Marta, una nena molt, molt diferent a les que ell coneixia, arriba a la classe i comença a dibuixar mamuts i dinosaures, cosa que cap nena ho feia, això ho feia ell mateix. I què passa quan surt al pati i juga a futbol, juga a bàsquet, a fet i amagar, i a sobre els guanya a tots els nens. Què comença a passar, no? Aquí el Max està molt perdut, perquè no sap d'on ha sortit aquesta nena. La nena és fins i tot més gamberra que tots els nois junts de la classe, i comença a veure doncs, que hi ha una diferència molt gran que potser els apropa a una igualtat. Nens i nenes són diferents, però alhora són iguals.
Per tant, la història, Anna, es viu des del punt de vista del Max o...
Sí.
O genera... No,
sí, sí,
des del
sí,
punt
sí.
de vista del Max,
sí,
eh?
Sí, és un punt de vista infantil, eh? O sigui, mai ens posem des del punt de vista d'un professor o d'un adult o d'un pare, no. Sempre des del punt de vista dels infants, i és en Max qui ens explica la història i ens sorprenem amb l'arribada d'aquesta nena, igual que se sorprèn el Max. També trobem aquesta nena com, ostres, que bruta, no?, que és, que ara està dibuixant i tenim la visió d'en Max, sí.
Per tant, obre la possibilitat a que siguin nens i no nenes, segurament, qui se sentin un pèl més identificats amb aquest conte, amb d'on surt aquesta nena.
Potser sí, però...
De fet, la nena també, si l'agafa,
sí,
però el nen, des d'un inici... posant-se la pell de Max.
Sí, potser sí, però agrada moltíssim a nens i nenes, com dius, que...
Home, ha d'envalentonar les nenes que es vegin reflexades en aquest conte, això segur.
Sí, a més, un punt important del conte que no té res a veure amb la història és el format que té, no és un format conte, no l'he pogut portar perquè està agafat en préstec, si no te l'ensenyaria.
Bona notícia, Anna,
sí,
bona
tant,
notícia.
I tant. Doncs és un format llibre que, com és per nens a partir de 6-7 anys que ja comencen a llegir, molts dels nens ens demanen que no els hi donem un conte perquè ho veuen una miqueta per més petits. Demanen un format com els llibres que veuen llegir els pares, i aquest és un format així, és un format llibre més petit i bé, també els agrada per això. Hi ha molta il·lustració, gairebé a doble pàgina o pàgina sencera, i poden continuar la lectura perfectament. I és una història divertidíssima, ja us dic, els nens riuen molt I bueno, moltíssimes vegades està agafat en préstec, per això no l'he portat avui, perquè no el teníem a la biblioteca en aquell moment.
D'on surt aquesta nena? Literatura infantil, però com diu l'Anna, en format adult, que sembla ser que cada cop més doncs, ho demanen.
Sí.
No hi ha dret, o els desenganys d'una nena emprenedora. Tornem a tenir història amb una nena pel mig, en aquest cas l'obra és de Susie Morgenstern. Què en podem dir, Anna, d'aquest tercer llibre que avui analitzem al Fahrenheit?
Aquest llibre ja és per més grandets, eh? És a partir de 8 anys, té alguna il·lustració, però poques, no? Hi ha més text que no pas il·lustració. I d'aquest llibre, sobretot, remarca molt la figura de la Charlotte, que és la protagonista. Què li passa a la protagonista? Doncs que té un somni i té les coses molt clares. El somni és que vol ser rica. I les coses molt clares per què? Perquè sap ben bé que, o ella almenys es pensa, que els diners ho són tot i que sense diners aquí, en aquesta vida, no farà res. Llavors, com és molt espavilada i molt, molt intel·ligent i molt llesta, el que fa és inventar-se negocis. Però clar, els negocis que inventa doncs, són negocis que pot inventar una nena de 8 anys, ja us ho podeu imaginar.
Amb el seu imaginari.
Sí, sí, són idees de bomber, però que ella posa a la pràctica amb els nens de la seva escola. Des de fer d'escuraplats a l'escola, en el menjador de l'escola, dels nens que no els agrada el menjar, ella va darrere, es menja el primer, el segon plat, el postre, el que sigui, i després cobra per això. Però això li porta un problema, que és que engreixa moltíssim i que a casa se n'adonen de què està fent i li obliguen a deixar-ho estar. Però bé, aquest és el primer fracàs, però no per això deixarà d'inventar negocis, tornarà a inventar un altre i cada vegada doncs, més esbojarrats. A vegades doncs, va inventar la història de portar bosses o motxilles dels nens més petits i cobrar per això.
Perquè no vagin de carregar el pes.
Exacte, però això també li surt malament perquè es cansa i ella no és gaire forta. Inventa també un altre negoci que és fer poemes, però també li surt malament. Bé, tot allò que inventa és un fracàs. I per què? Per què porto el llibre? Doncs també per explicar que encara que siguem molt emprenedors, segurament ens trobarem amb molts fracassos, però que això no ens ha de fer deixar les coses, sinó que hem de tenir força com la Charlotte i tirar endavant.
Que ens hem de tornar a aixecar i tornar-ho a intentar, ja sigui amb el mateix, amb unes petites diferències o canviant totalment de registre.
Exacte. Aquí la Charlotte es trobarà també amb algun personatge masculí que li posi pals a les rodes, eh? El seu amic de classe, bueno, amic no diria, eh? Però el seu company de classe que també intenta que tot li surti malament.
Anem al quart, Anna. La Cenicienta que no quería comer perdices. Aquesta obra, què ens explica i qui ens l'explica?
Sí, és la història de la Ventafocs, com, bueno, com ja diu el títol, però és una Ventafocs una mica diferent. És una novel·la d'adults, però jo la recomano per joves. Jo penso que no hi ha d'haver-hi cap jove que no s'hagi mirat i remirat aquesta obra.
Novel·la d'adults, per cert, de Nonila López i Míriam Cameros.
Ah, exacte, sí. Van fer l'obra a quatre mans i abans de ser publicada la van penjar al seu blog, la van passar per correu i va tenir tant d'èxit que finalment la van publicar. Però quan ja gairebé tothom ja coneixia aquesta història. Us explico molt, molt ràpidament. És la història de la Ventafocs, però la Ventafocs és vegetariana i li agrada sortir de marxa i anar a discoteques i sortir amb les seves amigues. És una Ventafocs diferent, ja veiem. Un dia, quan arriba a casa, després d'una nit absolutament boja, doncs es troba uns senyors que li diuen que s'ha d'emprovar unes sabates de vidre amb un tacó enorme i molt estretes, i ella se les emprova perquè és molt obedient i veu que li van bé. I en el moment que li van bé, li diuen que s'ha de casar amb el príncep, i aquí és on comença tot. És un príncep que no té res a veure amb ella, i a partir d'aquest casament, doncs ella comença doncs, a perdre totes les il·lusions que tenia, i com el seu príncep no li ajuda gens a fer realitat els seus projectes, doncs la cosa no acaba gaire bé. Aquí es relaciona una miqueta amb el primer conte que hem parlat de l'Artur i la Clementina, és una miqueta la mateixa història. I acaba, doncs, amb una, no una escena similar, però sí que té algunes semblances. I, bueno, és quan ja no pot més la Ventafocs i plora tant per quedar-se buida i poder expressar-se i dir tot allò que volia dir del príncep, apareix una fada molt diferent a les que tenim en ment, una fada grassoneta i potser una mica lletja, que quan plora, doncs, la comença a abraçar. I en aquest moment és quan la Ventafocs se n'adona que potser sense el príncep pot començar una nova vida i fer realitat tot allò que vol fer.
tal com Arturo i Clementina, però Anna, és dedicat a nens de 4 a 5 anys, està enfocat per aquest públic, ara bé, dèiem que segurament la comprensió es farà amb un adult al costat. Aquest està pensat, la Cenicienta que no quería comer perdices, pels adults, però segurament aquí, després d'una lectura feta per un adult, es pot recomanar al jove.
Sí, sí, és el que jo per això l'he portat, perquè pensava que això era el millor. A més, és quan l'obra s'està ple de dibuixos, perquè en realitat el que van pensar les autores era passar-ho per internet i que la imatge tingués molt a veure en la crida d'atenció d'aquest conte, no? En que la gent es parés a mirar, ostres, què és aquest dibuix tan gran, no? Tan ple de colors. I bé, als joves també els crida l'atenció. Després la història diu molt i es pot treballar moltíssim. Llavors, genial, tant per joves com per adults. Però jo penso que els joves l'haurien de mirar. Hauríem de recomanar-lo als joves per començar o continuar tractant aquest tema. Una cosa important, que potser també és anecdòtic, és que el llibre porta un pròleg de la Maruja Torres.
Mira.
Sí, sí, sí. I explica una miqueta a la Maruja Torres també què ha estat per ella obrir aquest llibre i llegir aquesta història.
Doncs aquest és l'últim conte, l'última obra, vaja, que analitzàvem avui, La Cenicienta que no quería comer perdices, de Nonina López i Míriam Cameros. Hem escoltat la història de l'Artur i la Clementina, perdó, la història de Max, la història de la Charlotte i la història de la Ventafocs per acabar, com dèiem, tots quatre llibres enfocats al tema de la violència de gènere. Ben aviat arribarà el seu dia, el Dia Mundial, i avui hem decidit el Fahrenheit 98.5 amb l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirasol, Marta Pessarrodona, que tractàvem aquesta temàtica a través de literatura infantil, juvenil, i com hem vist avui també serveix la literatura infantil també a vegades pels adults i a la inversa. No sé si vols afegir alguna cosa més, Anna. Si no, déu-n'hi-do el temps que hem dedicat avui.
Jo crec que no, que per avui ja estem.
Moltes gràcies, com sempre, Anna Mael.
A vosaltres.
I fins una propera.
Gràcies.
Bon dia.